per buscar alguna cosa, algun nom positiu, el de Rubén Martínez.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dimarts 25 de febrer del 2025. Hores encara dures, molt dures, per la parròquia arlequinada després d'un 0-4 davant el Sant Andreu, que malauradament passarà a la història negativa del club. Podríem estar-nos una bona estona i uns quants dies, fins i tot, revolcant-nos en aquesta misèria, però intentarem fer un exercici de positivisme i trobar arguments que convidin a l'esperança. Un d'ells, insistim, és el de Rubén Martínez. Si no arriba a ser per l'àrbitre, de fet, el futbolista maonès hauria vist porteria per tercera jornada consecutiva, però no. Es van inventar un fora de joc inexistent i no va ser així. La sensació, però, és que Rubén ha tombat aquella barrera mental. Ho dèiem també quan no li sortien les coses de cara al gol i ho repetim ara. Per entrega i per actitud, no serà els seus 35 anys de tornada en el món del futbol. El seu caràcter és el que necessita el centre d'esports en aquestes últimes 10 jornades de Lliga. Amor propi. I si li afegim que ha trobat aquest encert que tant li havia mancat, estem parlant d'un jugador fonamental en aquest tram final de Lliga. Sigui quin sigui l'objectiu pel qual ha de lluitar i ha de venir en el centre d'esports, insistim, en els últims 2 mesos de competició.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Segon programa de la setmana que el fem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui es disputa el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei masculina de futbol entre el Barça i l'Atlético de Madrid. La cita és a 2:15 de la nit a Montjuïc. Flick té el principal dubte de Lamine Yamal. Ahir, per cert, es va tancar la 25a jornada a primera divisió amb el Sevilla 1, Mallorca 1. Va empatar en aquest cas Valien en el temps d'afegit pels visitants. I en motor, Jorge Martín ha patit una nova fractura a la mà esquerra i el vigent campió del món de MotoGP es perdrà la primera cita de l'any a Tailàndia. I aquí a casa tot això.
Què es comenta la recepció?
De seguida rescatarem amb el Sergi Garcés els millors fragments de la compareixença de Rubén Martínez posterior a la derrota, la dura derrota davant el Sant Andreu. També tindrem actualitat pel que fa a futbol formatiu i futbol territorial i la presentació d'ara fa uns minuts de les dues clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell. Ens visitarà aquí a l'estudi el seu president, l'Antonio Soler.
La notícia curiosa.
Vaja, més que notícia, el jardí al qual s'ha ficat José Mourinho a Turquia. El tècnic portuguès, ara el Fenerbahçe, va fer unes declaracions tan incendiàries com innecessàries. Posem en context la situació. La Federació i la Lliga Turca van triar que l'àrbitre del derbi contra el Galatasaray fos l'eslové Slavko Vincic per assegurar la imparcialitat del maig. Doncs bé, Mourinho, en roda de premsa, va elogiar el seu paper per no haver picat en una piscina en el primer minut i per com la banqueta rival havia saltat, textualment va dir com micos. El Galatasaray ja ha anunciat accions penals contra el tècnic.
De quin partit no estarem pendents?
Ha començat aquesta hora el Persijap Jepara Riau dels play-off descents de la segona divisió d'Indonèsia.
I a les xarxes socials.
Ahir Bea Ortiz, la waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, va ser la convidada d'excepció de la sotana i després compartia la rubinenca una publicació a les històries d'Instagram amb aquest repte que explicava el seu presentador, l'Andreu Joan Ola.
Hola, què tal? Bona nit. La meva pregunta és, quants penals de waterpolo faria jo de 10 intents si la portera és Bea Ortiz, Best Player of the World 2024? Jo dic que n'hi faria 2. Ella diu que n'hi faria 0. Pròximament farem un vídeo i ho podreu comprovar. Endavant.
Avui celebra el seu aniversari.
Moltes ganes de veure aquest vídeo. Acabem felicitant un ex-arlequinat, com és Pablo Ruiz.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Like a holy call.
Una i nou minuts. Ens posem en marxa en aquest hotel suís d'avui dimarts 25 de febrer del 2025. A la meva esquerra, el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Quants gols li faries tu a Bea Ortiz de 10 penals?
Cap, amb prou problemes podria jo aguantar-me i llançar la pilota. Imagina com per intentar apuntar o donar-li força.
Sempre he pensat que és difícil, el fet de... Prou feines tindríem nosaltres per mantenir-nos i per no enfonsar-nos.
Imagina't flotar...
A sobre donar-li potència a la pilota.
Possible.
Bé, en qualsevol cas...
Deixa'm que digui, i crec que l'Andreu tampoc en farà, però si ell està convençut que pot marcar-li algun gol, tot i no ser portera Bea Ortiz, endavant.
Tinc ganes de veure aquest vídeo, segurament, bé, no, tampoc em vull avançar massa, entenc que el gravaran a Canllong, vull entendre que el gravaran a Canllong, a veure si el pengen a les xarxes. Si
és... O a Rubí.
O a Rubí, també, o a Can Rosés, sí, però bé, aquí veurem. Bé, en qualsevol cas... Tornant o posant-nos més seriosos en aquest dimarts, encara, com diem, païnt tot el que ha succeït al Sabadell en les últimes hores, en les últimes 48 hores i menys, fins i tot, després d'aquesta derrota per 0-4. Avui és un dia de calma, de tranquil·litat, de continuar païnt, Sergi, i de descansar abans de tornar a afrontar la primera de les últimes 10 finals que li esperen al Sabadell davant l'Atlètic Balears.
Sí, avui dimarts, dia de teòrica, i ho dic així, amb tota la consciència del món, teòrica desconnexió, perquè la veritat és que, com dius, es fa difícil per tots plegats ara mateix desconnectar del moment que està vivint el Sabadell, i més després de la derrota especialment dura de diumenge davant la Unió Esportiva Sant Andreu. És una evidència que l'equip ha quedat molt tocat, és una evidència que els jugadors estan dolguts, conscients de que s'han complicat i molt, excessivament diria, la situació en aquestes darreres setmanes, i que el fet de no guanyar ara mateix els ha deixat en una situació classificatòria un pèl complexa, perquè bé, els números són els que són. L'equip evidentment està fora de playoff, a 3 punts d'aquestes places de playoff, d'aquesta cinquena posició, anem a dir-ho així, a 9 del líder, a 9 de 9 punts ja de l'Europa, però amb un afegit que fins fa 4 dies mal comptats encara no ens hi havíem fixat, i tant de bo que no ens hi haguem de fixar d'ara en endavant, però que ara mateix sí que et fa mirar allò que deia ahir amb el Sergi Parc aquí a l'estudi, allò de posar en marxa el retrovisor per veure que el perill el tens a 6 punts. Per tant, que no pots despistar-te gaire si no vols, torno a dir, jo no ho crec, però si no vols complicar-te més del que seria necessari en el tram final de la temporada.
Avui veia alguna imatge d'aquestes que corre per les xarxes, que pujava algun usuari arlequinat, que compartia una imatge d'aquestes taules classificatòries que prediuen on acabarà el Sabadell a final de temporada, i ara mateix és força significatiu, perquè li dona al conjunt de David Movilla un 1% d'opcions de pujar directament, de pujar per la via ràpida com a campió del grup 3, un 1%, faltant 10 jornades de Lliga, un 37% d'opcions de fer playoff, un 61%, Sergi, de quedar-se tal com està ara mateix, és a dir, en terra de ningú, de ni fer playoff ni mirar cap avall, i una cosa que em sorprèn és que també li dona un 1% només de fer playout i 0% de baixar directament.
No, o sigui, jo per això et dic, jo també estic convençut, més enllà de que l'estadística també ho reafirmi o no, com a mínim l'estadística d'aquests usuaris, jo també estic convençut, però sí que és cert que, a diferència del que ha estat la tònica general, com es preveia, per altra banda, aquesta temporada, això de mirar la part alta i pensar que el Sabadell viuria en aquesta, o viurà en aquesta part alta de la classificació, la realitat, i sobretot per la dinàmica amb la qual es troba l'equip, et porta ara doncs, a no perdre de vista que, tot i que sembla, i torno a dir, estic segur que no serà així, molt complicat, que l'equip es vegi en perill, bé, faríem bé o estaria bé no perdre-ho de vista. En tot cas, per estar en alerta,
sí.
I perquè l'alerta serveixi gairebé com a estímul de que l'equip ha de reaccionar immediatament.
Sobretot perquè aquests models tampoc tenen en compte el context. I el context actual del Sabadell diu que l'equip ha guanyat un partit dels últims 13 i que acaba de rebre un 0-4 i que ha d'anar al camp d'un dels aspirants a lluitar per aquesta zona alta en el tram final de temporada.
El que no tenen en compte els números, per regla general, a vosaltres que us agraden més que a mi, és tot el que no té a veure amb la numerologia en ella mateixa, que és estats d'ànim, mentalitat, bé, tot això. I per mi, des de fa massa setmanes, és el més preocupant del Sabadell. Ara no em vull fer ni vull penjar-me medalles, però encara recordo quan en altres situacions deia és que m'és igual el que digui la classificació, en que encara estem en play-off, és que encara som segons, en que encara som co-líders. Em preocupa la dinàmica i, malauradament, aquí estem gairebé dos mesos i pico o tres mesos més tard, estem en això, que em segueix sense preocupar, i ho dic així, que la classificació digui que el Sabadell és desè, o és sisè, o és quart, o és vuitè, no em preocupa, per ara, però sí que em preocupa que l'equip necessita un gir de mitjó important, i ho necessita sobretot immediatament. Ja sé que fa setmanes que diem aquest immediatament, però cada setmana que passa que no es produeix, és més immediata la necessitat de que l'equip es retrobi, com sigui, jugant bé, jugant regular, jugant malament, com sigui, s'ha de retrobar amb la sensació de la victòria.
Tots teníem clar que al final aquest partit contra el Sant Andreu era una oportunitat, amb perdó de l'expressió, collonuda, per fer aquest gir de guió, per donar-li la volta al mitjó, per dur a terme aquest punt d'inflexió que tant hem parlat en les últimes setmanes. No va ser així, Sergi, i ara, clar, cal veure com reacciona l'equip. Avui, ho dèiem al principi, escoltem una de les veus autoritzades del vestidor.
Sí, escoltem a un dels capitans, i com dius, una d'aquestes veus autoritzades, perquè és evident que tot l'argumentari previ del partit de la UESA convidava a pensar que era el millor moment. Vist el resultat, vist el desenllaç, és obvi que toca ara refer-se d'aquesta, jo m'atreviria a dir, pitjor versió del Sabadell que vam veure sobretot a la segona meitat, perquè la primera meitat no va ser dolenta del tot, per no dir que va ser prou bona. Però és evident que al final el resultat és el que ho marca tot, el desenllaç va ser duríssim, un resultat molt contundent, i, com deies, avui un dels capitans de l'equip, Rubén Martínez, ja ha parlat d'aquest dolor provocat pel resultat, fins i tot atrevint-se a dir que dins de tota la seva carrera, que com has recordat, amb 35 anys, és prou extensa, si no el pitjor, un dels pitjors moments que ell ha viscut com a futbolista.
És un dels dies, ja no te digo la temporada, sino en mi carrera más duros, y donde, te repito, es una cura un poco de, no de humildad, pero sí de orgullo, donde te duele muchísimo, y este orgullo pues el domingo tiene que estar en Baleares, en Mallorca, para ganar al Baleares.
Doncs apel·la a l'orgull, en aquest cas Rubén Martínez. Sergi, que ara repassava la carrera i res, que realment ha passat per moltes places, Alicante, Celta B, Alcoyano, va patir un descens, per cert, amb el Sant Andreu, que aquesta és bona, no la recordava, no la tenia massa present, la temporada 2014-2015, vaja, l'Avia Lorca, Llagostera, Melilla, Ude Logroñés, Albacete, ha estat a l'estranger també, les ha viscut de tots colors, i deia Rubén que és un dels moments més complicats d'aquesta carrera, que ho dèiem al principi, d'un futbolista que té 35 anys, que segurament està de tornada, però que també està demostrant aquest punt de caràcter, no? De punt d'honor, com se sol dir en castellà.
Sí,
també
tirant una mica del carro. En alguna fase, fins i tot, tant a ell com, per exemple, a Sergio Cortés, se'ls havia pogut retreure, i ells mateixos eren conscients que se'ls podia retreure que tocava fer un pas endavant, sobretot davant de baixes importants com la de Ton Ripoll, com la d'Urri, doncs els hi tocava, i no havien acabat de trobar aquest esperit de ser els referents que necessitava i que buscava l'equip, perquè si alguna cosa diu Rubén Martínez que hem de tenir tots clar és que no és una situació, ell que n'ha viscut unes quantes, no és una situació de baixar braços, ni és una situació de que el vestidor no hi cregui o que el vestidor no vulgui, diu que no estan donant amb la tecla, però precisament a vegades, i jo aquí sí que m'hi sumo, amb allò del que vam dir a principi de temporada que podia passar, i que crec que malauradament està sent un dels factors, potser no el decisiu, però sí un dels factors, que és saber gestionar aquesta pressió, aquesta necessitat, aquesta obligació fins i tot, amb la qual juga, que ja ho sabíem, juga el Sabadell d'aquesta temporada. I per mi és un dels elements que més els està pesant. Perquè ho vam veure la primera meitat de la temporada, podríem dir-ho així, o la primera meitat de la primera volta, on l'equip les coses els hi sortien. Tot fluïa en positiu.
Les dinàmiques, les famoses dinàmiques.
Però, com dius, i aquí anem, ara la dinàmica actual doncs, és una altra. Diu que pot comprendre fins i tot l'enfadament generalitzat de tothom, però també vol deixar molt clar que no, torno a dir, és no voler, sinó que l'equip treballa, fa tot el possible, però ara com ara no surten les coses.
Una dinàmica així no l'havia llevado en mi vida. De tantos partidos, conseguir solo una victoria. Entonces eso te fastidia, no es un tema, a ver, ¿cómo lo explicaría a la gente para que entiendo perfectamente que estén enfadados? Pero no es un tema de dejadez, no es un tema de no querer, no es un tema de responsabilidad, no, al final estamos muy responsabilizados. Nos duele muchísimo el no estar consiguiendo las victorias y por supuesto que creemos en lo que hacemos, pero todo te ayuda. Si es con puntos se ve todo de manera diferente.
A mi també em fa aquesta sensació, Sergi, que hi ha hagut jugadors que han rebut també en els últims dies crítiques després d'aquest 0-4 davant el Sant Andreu. Alguns doncs, se'ls acusava, ahir recordo el xat del Tribuna Preferent, d'haver baixat els braços, de posar catifa vermella al Sant Andreu quan les coses van anar maldades. A mi em fa la sensació que aquí és una davallada mental de l'equip quan se li posen els partits en contra, però que per buscar-li el cantó positiu, realment la sensació que em fa és que, vaja, al principi aquesta intenció com a mínim hi és. Aquest anar als duels, aquest posar la cama, vaja, en línies generals ho dèiem, sembla un contrasentit, però que els primers la primera mitja hora contra el Sant Andreu fins al penal de Bonaldo, l'equip estava sent superior.
Sí, de fet, és aquí on s'agafa el propi Rubén Martínez per reforçar el seu discurs. Aquesta primera mitja hora, 35 minuts aproximadament, del partit de diumenge contra el Sant Andreu, en el sentit de dir, home, si un equip no vol, no vol ja des de la sortida, i no, com es va demostrar diumenge, jugant bé, superant fins i tot el Sant Andreu, no oblidem, a més, ell com a protagonista ho ha recordat al principi de l'hotel, una jugada que podia haver canviat el partit, ara és molt banal dir-ho així, però és una realitat, l'acció del gol mal anul·lat a Rubén podria haver canviat tot el guió del partit, i com dic, posa com a exemple això sí, sent conscient que la imatge que va donar l'equip a la segona meitat, desfensa, sense esmes, gairebé diríem sense mort pròpia per molts moments, doncs, home, et deixa sense massa excusa, et deixa sense massa possibilitat de protesta, i en aquest sentit Rubén reconeix que aquesta doble versió que vam veure del Sabadell fa acabar dient que, home, que el Sant Andreu va ser superior i que com a tal s'ha de saber reconèixer.
No hemos entrado mal al partido, creo que el Sant Andreu para el tipo de juego que tiene, si tú ves la primera parte, ellos no han podido prácticamente conectar fases de juego, de darse pases, pero bueno, se han ido 1-0 al marcador, con un acierto o un fallo arbitral, llamémoslo como queramos, pero que hemos ido por debajo, no nos podemos descentrar en lo que no podemos controlar, y la segunda parte pues es un resultado que hace daño, donde ellos nos han pasado por encima y no pasa nada por reconocerlo.
Doncs un ball, ho vam dir en directe també a la Transmi, que estava sent a partir del 0-4, bé, a partir del 0-3 segurament, un autèntic ball de la Unió Esportiva Sant Andreu, que si hagués necessitat fer més gols i fer més mal, probablement podria haver-ho fet l'equip de Xavi Molist. No, amb tota l'estima del món, no ens interessa gens què faci a partir d'ara el Sant Andreu, a no ser que al final ens estiguem jugant allà alguna cosa. Ara toca mirar-se cap endins, Sergi, i veure com paeix tot això el Sabadell, però a tots els nivells, no només el vestidor, l'afició també, perquè és d'aquells cops que vaja, deixa... Fa lleig fer servir aquesta paraula, però que deixa tothom en un estat de depressió.
Sí, és un estat anímic negatiu, pessimista, gairebé de manera generalitzada, i el vestidor ho sap, el vestidor, com dèiem al principi, diu Rubén Martínez, que està dolgut, que són els primers afectats per aquesta situació, entenent també el menorquí que l'afició pugui estar tant o més dolguda i tant o més tocada que els propis futbolistes. Un vestidor on gairebé ningú ho és conscient perquè no ho han viscut, traient els quatre joves, la resta són nous aquesta temporada, per tant, però que ha de ser conscient que l'entorn sí que plou sobre mullat, i més venint d'una temporada amb el desenllaç tan lleig que vam tenir l'any passat amb el descens de categoria a Lugo, però que en aquest sentit, doncs, pesi a qui pesi, insisteix, Rubén, a entendre com pot estar ara mateix el soci, l'aficionat del Sabadell, però també li vol insistir en aquest sentit de dir, bé, vosaltres esteu tocats i els jugadors també.
Yo a la afición, pues, ¿qué quieres que te diga? Que la entiendo, claro que la entiendo. O sea, al final, sé que hacen los esfuerzos que hacen, que vienen aquí con la ilusión y que no podemos, y que no hemos podido brindarles en mucho tiempo la victoria. Por supuesto que lo entiendo. Que nos duele y que este equipo está comprometido, que yo no sé lo que ha pasado, pues que vienen de años duros de descensos, por supuesto, pero este equipo está comprometido y está dolido y afectado.
Doncs reiterant, Rubén Martínez, aquest compromís de la plantilla per revertir la situació en les últimes 10 jornades de campionat. La primera, aquest diumenge, a les 12 del migdia. Clar, és que al final vens d'un 0-4, Sergi, i et diuen, doncs mira, el següent partit serà al Camp del Balears. No és la millor medicina. Sobre el paper, perquè després també pots mirar el got mig ple i pensar, clar, si guanyes aquest partit és una injecció de moral important, però bé.
Jo no el triaria. Jo, si pogués ara mateix triar on anar aquest cap de setmana,
del Mallorca ve.
Però segurament perquè sóc molt poruc i per tant sempre penso, o gairebé sempre tinc tendència a pensar en el i si no, i no en el i si sí, però com dius, clar, per contra, un cop d'efecte al Camp del Baleares pot ser doble. Primer la victòria, primer els punts i després l'estat anímic que pot patir un gir radical. El que sí que és evident és que el Sabadell, hem de recordar que dels 12 últims partits de Lliga, només ha guanyat un, només ha guanyat el de Sant Adrià davant l'Espanyol B.
Són 13. Si li sumem aquest últim ja, són el 7 de Català, el 5 de Movilla, que són els 12 sense guanyar, i el de contra,
el 13. El de contra, que és la notícia positiva.
És que a mi, jo et reconec que últimament m'està costant ja el fet de posar en perspectiva aquesta ratxa de dir, vale, sí, un, però una victòria de quantes jornades?
He calculat els de Movilla, he calculat els de Català, clar, m'he deixat el bo, que a més el de la victòria, que correcte, el del propi Conrad García. Però bé, en tot cas, el cop de diumenge va ser dur, el cop de diumenge s'ha de pair, el futur immediat passa, com deies, per l'estadi Balear, davant el conjunt de la Via Cintura, davant l'Atlètic Balears. Allà ha de començar la reacció i diu Rubén que, paït el cop, està convençut que així serà.
Por supuesto que es el día más duro de la temporada. Creo que hoy pues, es una dosis de realidad o de humildad, que los resultados no están saliendo y bueno, hay que pensar ya en mañana, aunque suene a tópico, quedan 10 partidos. Donde hay que reaccionar y ahora nos viene un Baleares que va a ser un rival directo.
Doncs un rival directe, aquest Atlètic Balears. Sergi, ara de seguida fem agenda, mirem el futur, però abans també un altre dels aspectes que ha deixat cua, o ha portat cua, i així tanquem aquest episodi del 0-4 del Sabadell Sant Andreu, que és l'aspecte social, que tampoc està per tirar coets. Ja hem explicat en els últims dies aquests incidents lamentables, molt lamentables, que es van produir al Gol Nord durant el partit, que jo poques vegades ho havia vist, això, que durant el partit hi hagués aquesta batussa al Gol Nord. Però és que, a més, ahir a la tarda vam tenir comunicat de la penya Honor 1903.
Sí, ho vam explicar, que diumenge la cosa havia anat calenta, fins i tot vam explicar una vegada més que el president, com ja ha fet en alguna ocasió, va sortir a donar la cara i a donar explicacions, més que a donar la cara, fins i tot a donar explicacions i a xerrar, a respondre als dubtes, preguntes d'alguns socis aficionats que es van quedar concentrats a la zona de tribuna. Però, com dius, veníem de fa unes setmanes aproximadament, va ser el grup de la joventut arlequinada que va denunciar públicament doncs, presumptes agressions verbals, presumptes insults per membres que ells identifiquen com a integrants d'una altra penya del club, en aquest cas dels Honor 1903, i com dius, ahir a la tarda va venir la resposta d'aquesta penya, d'aquest grup més animós de la zona del Gol Nord, on a banda de replicar, anem a dir-ho així, gairebé giraven la truita a l'hora de denunciar que la denúncia s'hagués fet en públic, que aquesta no era la via, per ells no era la via, de per on solucionar els problemes si realment es volen solucionar, i on, sobretot, es volien desmarcar d'alguna imatge que també hem vist recollida de gent que per simbologia o per càntics pot estar molt propera a l'extrema dreta, a grups o a algun seguidor d'índole feixista. El comunicat el que vol deixar clar per part dels Honor 1903 és que, un, no són integrants de la penya, això és el que diu el comunicat, i, en segon lloc, que els hi és impossible, per les circumstàncies i per la pròpia situació de l'estadi, controlar algun fenomen que es pugui apropar a ells per dins de l'animació deixar veure altres actituds. De fet, ens deixaven, això gairebé fora de micròfon, integrants importants o dels destacats responsables de la penya Honor 1903 ens deien que havien tingut fins i tot algun incident dins del propi grup el diumenge a l'hora de treure del mig algun d'aquests individus que bé, venen amb, potser amb altres intencions que no són les d'animar exclusivament al centre d'esports Sabadell.
Sí, però aquí venia el comunicat sobretot dels Honor. És cert que fins i tot a la prèvia, a l'exterior de la Nova Creu Alta, es va poder veure alguna bandera preconstitucional per algun energumen que rondava per allà. Però vaja, el que diu el comunicat textualment de la penya Honor 1903 en aquest sentit és que es declaren totalment apolítics i irrespectuosos, i diuen que quan hi ha actes multitudinaris que no es poden fer càrrec de les persones que exhibeixen actituds i simbologia contrària al seu objectiu, que és animar el centre d'esport Sabadell, i que ells únicament accepten banderes i colors que apareguin a l'escut del centre d'esport Sabadell. Aquest és el comunicat, insistim, dels Honor 1903, que el podeu, per exemple, llegir al web de Ràdio Sabadell, a la notícia que hem publicat en les últimes hores al voltant de l'estat de situació del centre d'esport Sabadell. Insistim també, carregaven durament contra l'anterior comunicat de Joventut Arlequinada, que era del dia 10 de febrer, i en què apuntaven, doncs, això, que la secció Roureda Criu dels Honor 1903 doncs havia amenaçat, insultat un integrant de Joventut Arlequinada en el partit entre la Societat Deportiva Eivissa i el Centre d'Esports Sabadell. En resposta a això, doncs, carregaven contra aquest grup d'animació també de la Nova Creu Alta per haver generat un ambient de confrontació innecessari, deien, i tot i fer una crida al diàleg i a la unitat, doncs també asseguraven que reservaven el dret a emprendre accions legals. No passa pel seu millor moment, insistim.
No.
L'ambient social de l'entitat.
Vull pressuposar que tot enrarit per la situació esportiva, en el sentit que quan les coses van bé, no sé si tot es tapa, però la sensació col·lectiva és positiva. Per contra, quan vius una situació esportiva, i no justifico gens ni mica, ni una cosa ni l'altra, ni les presumptes agressions, ni presumptes insults, ni tot el que pugui veure amb aquest ambient, sinó que crec que en moments de nervis, com vam veure, com deies tu, la batussa de diumenge, al final la tensió acaba sortint. I una manera lamentable és aquesta, que tant de bo no passi d'aquí, perquè al final no, ni es guanya res, ni millora res fent-ho així. Però
No, i simplement el que fa és afegir foscor a un dels episodis més negres, insistim, esportivament i futbolísticament parlant, de la història del centre d'esport Sabadell, que tant de bo hi deixem oblidat ja aquest 0-4 davant la Unió Esportiva Sant Andreu. Mirem al futur. Sergi, què ens espera avui mateix i què ens espera aquesta setmana?
Doncs mira, comencem per l'equip, pròpiament, que, com dèiem, fins demà no tornarà a la feina, entrenament a Sant Oleguer. De fet, després de l'entrenament, per cert, parlarà Diego Cámara, el jugador nascut a Guadalajara, una de les possibles novetats, una de les possibles cares noves amb les quals Movilla podria comptar de cara al partit de diumenge. Recordem que ja està recuperat el central i que podria tornar per jugar contra el Baleares. El seguirem en directe demà a la roda de premsa, òbviament, aquí a l'hotel. I, com dèiem, ja pensant en aquesta jornada de diumenge, que és a les 12, a l'estadi Balear, i des de mitja horeta abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. I, parlant de xerrar, demà Diego Cámara... Perdona, però avui hi ha una xerrada a relacionar amb el Centre d'Esports, organitzada en aquest cas, i que tindrà lloc a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, al centre, a tocar del Mercat Central, perquè per qui no sàpiga on és. Avui, dins del cicle d'Història i Futbol, hi ha una conferència que vol tractar les diferències entre el futbol dels 80-90 i el futbol actual. Ho fa, això sí, amb dues llegendes vives del Centre d'Esports Sabadell, la ter capità Lino Gutiérrez i una peça important durant molts anys dins del primer equip arlequinat, el massatgista Josep Urriols. El gran Jombet Urriols seran els dos protagonistes a partir de les 7. Recordem, entrada gratuïta a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, com diu un altre, primer que arriba, primer que seu, i tot això moderat també per una, no diré llegenda viva, perquè...
Ara deixa moderar qualsevol, no?
Sí, aquestes això, coses, això o... també, però no, en aquest cas, un dels integrants d'aquesta nova comissió social que té el club, com és el Manel Escrivà, que segur que farà xalar a tothom, que s'apropi avui a la Bosch i Cardellach.
Ja ens estirarà les orelles quan ens vegi a la nova Creu Alta el Manel Escrivà. Doncs res, desitjar que vagi tot les mil meravelles en aquesta xerrada avui amb Lino Gutiérrez, amb Jombet Urriols, dins del cicle Història i Futbol, perquè tindran per parlar una bona estona, si es tracta de diferències entre el futbol dels 80 i 90 i l'actual, si poden estar una bona estona. No ens deixem res, no, Sergi?
Tot controlat, demà seguirem parlant d'aquesta actualitat del Sabadell, a veure com està l'estat d'ànim de l'equip, quan demà, anem a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Demà saludaré Sergi Parc, per cert, demà li deixes, correcte, li passes el testimoni, sí, al Parc, a la Nova Creu Alta. Doncs ens retrobem dijous, Sergi, que vagi bé.
Apa, fins ara!
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem d'una estoneta més de futbol, però sobretot de ciclisme, perquè s'acaben de presentar fa una estona les dues clàssiques d'enguany de la Unió Ciclista Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell no és capaç de reaccionar i segueix en caiguda lliure. L'equip de Movilla ha de canviar urgentment l'objectiu de la temporada i guanyar el camp d'un rival directe ha de ser el canvi de rumb que necessiten els arlequinats. Diumenge, a 11:45 del matí i des de l'Estadi Balear, Atlètic Balears, Centre d'Esports Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge, 2 de març, a 11:45 del matí, Atlètic Balears, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, estem de tornar aquí a l'Hotel Suís, segona meitat del programa, que l'engeguem en futbol formatiu parlant amb el Pau Roche. Què tal, Pau, com estàs?
Hola, bon dia.
Parlem dels dos principals juvenils A de la ciutat, que van caure aquest passat cap de setmana de manera cruel i fins i tot injusta, un punt injusta, ara de seguida ho parlem, però sobretot especialment en el cas del Mercantil, que va tenir la victòria a tocar a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Doncs sí, Pau, els mercantilistes visitaven el líder de la divisió d'honor, que era el Barça, que només havia perdut un partit, i fins al minut 89 els graciencs van estar per davant en el marcador. Però dos gols en 3 minuts dels culers, el 90 i el 92, van capgirar el resultat final, que va ser de 2-1. En el de l'empat, per cert, van reclamar un fora de joc que semblava clar a les imatges. El tècnic Òscar Tutó explica com es troba el vestuari després de la decepció de diumenge.
És un cop dur perquè, tot i que sabíem que no és un partit de la nostra lliga, quan al minut 90 tu vas per davant del marcador i amb tot el treball que han fet tots els nanos, doncs et sap molt de greu. A sobre, doncs, tenim la mala sort perquè el gol de l'empat ve en un clar fora de joc, i sí que tenim que tindre la força o la capacitat com a grup d'intentar veure les coses positives, que ens serveixi per millorar, vam ser molt competitius de principi a final, i és el que necessita l'equip.
La bona notícia és que no han caigut en zona de descens, perquè el Badalona va perdre a casa contra el San Francisco, però tenen el perill a només un punt després del triomf del Racing Saragossa contra el Girona. Tothom confia en la fortalesa mental del seu equip per refer-se d'aquest últim cop.
Crec que aquest grup té una virtut molt important, que és la força mental. Tenim una capacitat, o tenen una capacitat d'aixecar-se en les situacions adverses, que és d'admirar. Ja ha passat quan a l'inici de temporada ens va costar que arribés la primera victòria, ja ha passat en molts moments que contra equips de dalt hem anat per darrere el marcador i han tingut la capacitat de remuntar i estar fins al final, i ha passat també en els enfrontaments directes, on sempre hem mostrat una molt bona imatge, independentment de com anés el rival, ja que dels equips que estan de la meitat cap a taula cap a baix només hem perdut contra el Cornellà i contra el Girona.
Aquest pròxim cap de setmana els graciencs tenen l'última etapa del seu turmalet particular, enfrontant-se a l'Espanyol, a la Dani Jarque. Després d'aquest partit, el mercantil s'haurà enfrontat als tres primers classificats de manera consecutiva: Barça, Espanyol i Mallorca, tots d'una tacada. A més, la pròxima jornada pot resultar especialment complicada perquè dos dels perseguidors del mercantil s'enfrontaran entre ells, Santo Domingo i Badalona. Per tant, com a mínim, un d'ells sumarà.
I una categoria per sota, a la Lliga Nacional, no li van anar millor les coses al juvenil del Sabadell, que tampoc va tenir sort en un duel directe, Pau, per les posicions de descens a Divisió d'Honor.
Doncs sí, el conjunt arlequinat va veure com se li escapaven les opcions de puntuar al camp de la Fundació Esportiva Grama després d'una pèrdua en sortida de pilota en l'última jugada, pràcticament, del partit. El centre d'esports va dominar el partit i en el seu intent de guanyar-lo en la recta final va encaixar el 2-1 definitiu. El tècnic Albert Milà explica com han encaixat aquest revés als seus futbolistes.
Actuari molt tocat, perquè sí que sé que contra l'Hospitalet no vam estar bé, i contra l'Hospitalet va ser un partit que podria guanyar qualsevol dels dos i no vam treure la millor versió, però contra la Grama sí que vam fer un bon partit. Bueno, l'actuari tocat, perquè genera impotència per un bon partit i un partit que no s'ha pogut escapar, que la tendència que hi havia era que o el partit acabava empatant o acabava guanyant el Sabadell, i amb una pèrdua i en una ronda forçada acabes perdent. Bueno, una impotència, els jugadors enfadats, que és normal, però bueno, queden molts partits i tenim molt clar que és el moment per fer un cop sobre la taula i entrar en una dinàmica positiva.
D'aquesta manera, el Sabadell ha perdut el coixí de 3 punts respecte a la zona de no ascens, ja que el Martinenc va guanyar el camp del Poble Sec i empata així amb els arlequinats a 32 punts, i a més la Grama també s'apropa a només un punt. Ara el centre d'esports tindrà una setmana extra de descans per refer-se d'aquestes últimes dues derrotes consecutives, ja que aquest cap de setmana a la Lliga Nacional no hi ha partits. Per Milà, aquesta pausa de la competició els vindrà bé.
Ens beneficia segur, perquè tenim, bueno, no sé si esteu al corrent, tenim 6 o 7 jugadors molt importants lesionats, i això ens permet recuperar gent. Al final són dues setmanes on no competim i ens dona una setmaneta més per intentar recuperar el màxim efectius possibles, perquè és cert que m'han quedat ara aquests últims dos mesos amb baixes molt importants que al final t'afecten el rendiment.
En 15 dies el pròxim rival del Sabadell serà l'Olot, un rival de la zona baixa, però que a la primera volta els arlequinats van ser incapaços de derrotar.
Doncs això pel que fa al futbol formatiu. En futbol territorial, Pau, a segona catalana vam tenir el 8è derbi sabadellenc dels 12 d'aquesta temporada i va acabar amb mateix resultat que el 7è, amb un 1-0, en aquest cas a favor del Tibidabo davant el Sabadell Nord.
Sí, un partit que ha quedat tacat per la polèmica, però en aquest cas no és una polèmica arbitral ni res per l'estil, eh? Estem parlant d'una polèmica extraesportiva, quasi amb un caire jurídic. El Sabadell Nord ha presentat un recurs a la federació perquè entenen que un dels jugadors que va participar en el derbi no hauria d'haver-ho fet. El cas és que en el partit de fa dues jornades del Tibidabo contra el Gironella, que es va suspendre i es va reprendre entre setmana, un jugador del Tibidabo va rebre dues targetes grogues, una en el dia de la suspensió i una altra en el dia de la repesca. Per tant, el jugador va ser expulsat, però el Tibidabo no ha rebut cap sanció i el web de la federació tampoc hi apareix. Així explica la situació l'entrenador del Tibidabo, Toni Sánchez.
Ellos dicen que hay un jugador que está sancionado, pero no llegó ninguna sanción, ¿sabes? Entonces, pues hay un artículo que dice que si no hay sanción, el jugador no tiene que cumplir nada. Al final, pues bueno, ellos se quieren agarrar a eso. Yo pienso que los puntos se ganan en el campo. Cuando no te da para ganarlos en el campo, pues buscas otras maneras. Pero vaya, van a recurrir, pero no les va a servir para nada.
El Sabadell Nord ho entén com a alineació indeguda i el Tibidabo alega que no han rebut cap sanció. Estarem atents a veure quin acaba sent el desenllaç d'aquesta situació. Tornant al partit, amb aquest resultat, el Tibidabo s'ha apropat a només un punt del playoff. Tot i això, tal com ha explicat Toni Sánchez, l'objectiu del Tibi continua sent la permanència.
Nos acercamos bastante, ahora estamos a un punto. Y bueno, no es el objetivo, ya lo he dicho muchas veces. Al final, nuestro objetivo es la salvación. Por el club que somos, porque todos los otros tienen muchísimas más ventajas que nosotros, muchas más facilidades, pero la ilusión pues sí que la tenemos, está claro, y la vamos a pelear hasta el final o hasta que nos llegue.
D'altra banda, aquest objectiu de la permanència pel Sabadell Nord s'ha posat una mica més complicat, ja que ara mateix es troben a 6 punts de la permanència. L'entrenador del Nord, Cristian Barea, explica així la derrota.
Si el plan de partido está funcionando, lo único que la pelota no está entrando, por lo que sea, ¿eh? Porque su portero está bien, porque están defendiendo bien, porque no tenemos acierto, tampoco le podemos pedir cosas que no tocan. Esa es la realidad.
Pel que fa a la resta d'equips sabadellencs d'aquesta categoria, el Can Rull Romulo Tronchoni va empatar un contra el tercer classificat, el Porreig, en un resultat que els serveix per separar-se un puntet del descens. D'altra banda, la sabadellenca va tornar a perdre, en aquest cas, contra el Sant Quirze per 1-2 i ha vist com el Can Rull els ha sobrepassat a la classificació. Al igual que a la Lliga Nacional, aquesta setmana no hi haurà partits de competició a la segona catalana.
Doncs s'atura la competició per aquest cap de setmana de Carnestoltes i es reprendrà d'aquí a 15 dies mal comptat, amb un altre derbi, per cert, el 9è dels 12 d'aquesta temporada. Gràcies, Pau, que vagi bé.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. You got me.
Som-hi, un minutet per sobre del punt de 3:15. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís perquè fa una hora aproximadament s'han presentat al Casal Pere IV les dues clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell que arriben aquest cap de setmana, com és tradició, a la ciutat. Dissabte, la 54a edició del trofeu Joan Escolà, amb sortida, apunteu, a les 3 de la tarda i arribada poc abans de les 6 a la plaça de la Creu Alta, i diumenge, la 95a edició del Campionat de Sabadell que partirà a 9:15 del matí i s'espera que resolgui cap a la 1 del migdia en el mateix punt. Hem aprofitat la vinentesa, aquesta presentació, per convidar aquí a l'Hotel Suís el president de la Unió Ciclista Sabadell, l'Antonio Soler. Què tal, Antonio? Com estàs? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Que més bon dia. Amb aquesta carpeta de color verd, amb tota la informació de les curses. Com ha anat aquesta presentació?
Bé. Ha anat bé, tal com estava previst, amb la presentació dels cartells, la presentació de les novetats d'enguany, que suposo que en parlarem tot seguit.
I tant.
Que hi ha una primícia i bé, acompanyat de la segona tinent d'alcaldessa, de senyora Montserrat González, i del president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, que estrena càrrec.
Senyor Joaquim Vilaplana, no?
Joaquim Vilaplana. I bé, molt bé. Acompanyats també de socis i simpatitzants, doncs fantàstic.
Ara de seguida m'expliques aquesta primícia que m'has deixat allò amb la mel als llavis, amb ganes de saber-la. Però vaja, com es presenta el cap de setmana? A 4 dies mal comptats de la primera de les dues curses, entenc que molta feina aquests dies, però també a les portes d'un cap de setmana molt, molt interessant per vosaltres.
Sí, interessant, intens. Aquests dies, doncs, sí, la feina s'intensifica, però bé, és cada any és igual. Cap i a la fi, quan les coses funcionen, intentem no tocar gran cosa, perquè així ja ho tens per mà, però tot i així la feina és la feina. I enguany, aquest cap de setmana, respecte a l'any passat, no hi ha cap tipus de variació, el recorregut és el mateix, amb les variacions que ja vam fer a l'arribada. Sí que hem variat una miqueta a l'hora de sortida del dissabte, aquesta mitja horeta de més, per tenir una miqueta més de marge pel tema de la llum solar, que no hi hagi cap incidència i puguem arribar bé de dia, no? Tenir en compte que sempre les nostres curses són el primer cap de setmana de març. Clar, aquest any coincideix que és dia 1 i 2. Si en comptes de l'1 és el 7, aquesta setmana
es nota,
tal com en el calendari que estem. Però bé, esperant amb ànsia, doncs, això, que arribi el dissabte i tot a punt.
Veient el cartell, veient el rotòmetre, m'agafo una mica el lema que deies ara, el que funciona millor no tocar-ho. L'any passat vau tocar algunes cosetes, es va introduir aquesta challenge, que és el gran premi inauguració, que al final és una classificació conjunta de les dues proves, del Joan Escolà i del Campionat de Sabadell. L'arribada també es va fer, ja no es fa per la carretera de Prats en baixada, sinó que es va fer en pujada per l'Avinguda 11 de setembre. La sensació és aquesta, no? Que els canvis que més... la sensació que fa des de fora també van funcionar, millor no tocar-los aquest any.
Correcte, correcte. Els canvis que vam aplicar l'any passat, doncs, van ser, primer, el tema de seguretat, l'arribada entrant per Sant Manat, per la salut, la Torre de l'Aigua, clar, aquest repatxó, doncs, fa que el pilot es seleccioni molt. I després, entrant per l'Avinguda 11 de setembre, direcció amunt, clar, a nivell d'organitzador ens deixa molt més tranquil. I llavors, el fet de crear la Challenge, el fet de crear la Challenge va ser donar-li un plus a aquestes dues curses, no?, que mantenen la seva independència com a curses i la seva idiosincràsia, però sí que, home, aprofitant que és un cap de setmana, que és un dissabte i un diumenge, no és una volta, diríem, per això donar-li un caire de minivolta. Per què? Perquè la fas més atractiva de cara als equips que no són de la proximitat, no? I llavors, doncs, home, doncs això et garanteix una participació molt més, a part d'àmplia, molt més competitiva, perquè fa que equips potents vulguin venir a córrer les nostres curses.
Un al·licient competitiu, aquest challenge, aquesta classificació. A nivell esportiu, precisament, Antonio, què hem d'esperar aquest any? Perquè realment els ciclistes russos han monopolitzat les curses aquests últims anys. Mirava els inscrits, avui encara no n'hi havia cap.
No, aquest any no tindrem russos, han agafat, han marxat cap a Itàlia, dient-ho així. Però, com li explicava a un company teu, el ser la primera cursa de l'any és molt oberta. Per què? Tots venen amb moltes ganes, però és el primer dia que es troben cara a cara tots els equips en sèrio. Val? Fins ara han fet unes socials, han fet alguna prova així més open, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi aquest dissabte ja serà la prova de foc i com diuen els esportistes, ens veurem les cares i sabrem cadascú on està, no? Que això també ho fa molt atractiu. Per què? Perquè, aviam, jo que fa molts anys que segueixo les curses aquestes, doncs ho veus que d'uns anys cap aquí el nivell, tot i que són equips, diríem, entre cometes, amateurs, el nivell ha augmentat molt i el control de la cursa és molt gran. I clar, llavors també va ser una de les coses que vam dir, bueno, les hem d'endurir perquè en aquest control una miqueta trontolli.
De fet, també hem tingut noms que s'han establert en els últims anys aquí a de ciclistes sabadellencs, de ciclistes locals, que també estan donant un punt de renom, no?, també a les clàssiques. No tindrem el Raúl Rota enguany, que està al Gran Camino, demà ho explicarem, però sí que el David Domínguez, per exemple, ha confirmat la seva presència. També està bé, no?, el fet de poder tenir aquests noms que vagin repetint any rere
any.
Sí,
clar, bueno, això a nosaltres, és un motiu d'orgull, no?, que vulguin participar a les curses de casa, no?, que les tinguin com a referent. I això també incita els joves a que, bueno, tenir els referents a la mateixa cursa, doncs, home, és un al·licient.
Les curses dissabte, 116 quilòmetres, gairebé 1.500 metres de desnivell. Diumenge, 140 quilòmetres, 1.846 de desnivell acumulat. I la primícia, em deia un ocellet per aquí abans, que no sé si va cap a aquesta via o no, però que es podrà veure algun mallot propi de la Unió Ciclista Sabadell?
Correcte, sí. Enguany ja s'ha creat d'una manera molt modesta, però bueno, és a l'inici, doncs la Unió torna a tenir un equip propi, de moment amb tres participants, pot ser que en el transcurs de la temporada s'incorpori algun més, i bé, és un nou començament i veurem com evoluciona la cosa.
I com ha sorgit això de tornar a tenir aquí, perquè és realment engrescador, no? Il·lusionant.
És la inquietud d'un, en concret d'un jove, del Jordi, que bé, ens ho va proposar. Nosaltres, com a entitat modesta, doncs, evidentment, vam posar el nostre punt de vista, però l'acord va ser molt, molt fàcil, molt, molt còmode per les dues parts. I bueno, és un començament, no sabem cap on anirà, però les coses s'han de començar per un principi i és aquest.
Home, seria molt maco, veure algú amb el mallot de la Unió aixecar els braços.
Esperem, no ho descartem, evidentment.
Bé, a tot això també, Antonio, per anar acabant, l'any passat recordo que una de les novetats que explicàveu, ens les traslladava el Sergi Parc, que va anar a la presentació en el seu moment, era que aquesta intenció de celebrar també una edició femenina del campionat de Sabadell. Serà una realitat, però no serà aquest cap de setmana, serà el 26 d'abril. Per què no, en aquest sentit, no s'ha pogut fer de forma conjunta?
Aviam, el nostre desig seria que fos el mateix cap de setmana, val? Per què? Perquè embolcalles tot el cap de setmana, amb un cap de setmana de ciclisme a Sabadell superintens i molt maco. Però malauradament el calendari és el que és. Val? I llavors, què passa? Que el mes de març el calendari femení està molt, molt concentrat amb les Copes d'Espanya que es fan fora de Catalunya, a la resta d'Espanya. Quan hi ha Copa Espanya no pots ubicar una altra cursa perquè no. La prioritat de tots els equips és Copa Espanya. Quin altre problema hi ha? T'haig de dir que a nivell egoista també ens aniria molt bé poder-lo ubicar en aquest cap de setmana, perquè a nivell de costos i de pressupost ens aniria molt bé, però no ho és. Llavors, què passa també? Que el mes de maig i principis de juny el calendari femení està ocupat per totes les proves UCI Pro Tour que es fan a Espanya. És a dir, Volta a Catalunya, la Júlia, Volta a Burgos, Volta a Espanya, etc etc. Per tant, tampoc pots ubicar cap cursa en aquesta data. Què queda? El mes d'abril. Enguany, el mes d'abril, també hi ha Setmana Santa. Va ser una feina amb la federació, i això ho haig d'agrair de tot cor, que es van volcar en trobar una data. Realment va ser complicat, la vam trobar i esperem, de fet aquest any ens tirem a la piscina, però esperem que sigui una prova referent, perquè a més aquest any tenim l'honor de que serà el primer campionat de Sabadell femení, però a més serà el campionat de Catalunya de totes les categories de fons en carretera. Això per nosaltres, home, és un reconeixement que realment ens fa molt feliços.
Doncs gens malament que porti també aquesta etiqueta, el primer campionat de Sabadell femení, també el campionat de Catalunya, que en parlarem quan arribi el moment, insistim, amb aquest trencaclosques al calendari, el 26 d'abril l'hem d'ubicar en el calendari, abans però aquestes clàssiques, el dissabte el Joan Escolà i el diumenge el campionat de Sabadell. Antonio Soler, president de la Unió Ciclista Sabadell, gràcies una vegada més per passar per aquí per Ràdio Sabadell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-nos i us esperem tots a la carretera de Prats, davant del pavelló de Can Balsac, a gaudir de dues jornades de ciclisme.
Hi ha bons speakers, pel que m'han dit també.
per suposar.
Un tal Sergi Parc i un tal Adrián Arroyo, que estaran per allà. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport. You've got me where you want me.
acabem fent un apunt de waterpolo perquè l'Astralpol Natació Sabadell disputa aquest vespre el partit avançat de la 17a jornada de la Lliga Iberdrola femenina. Les de David Palma reben el Catalunya a 8:45 en un compromís on no haurien de tenir complicacions per seguir liderant la classificació en plena de victòries. Dissabte, per cert, en van sumar una més a la piscina del Real Canoe madrileny per 9-16 en un duel en què el tècnic va fer moltes rotacions pensant en la cita d'aquest cap de setmana davant el Buliagmeni, on l'Astralpol juga la primera plaça del seu grup de la Champions. Un partit que es podrà seguir al Twitch de Ràdio Sabadell dissabte a les 6, i on ja hi serà la sabadellenca, l'estatunidenca Maggie Stephens, que arriba avui, volíem dir, a Sabadell. I per la seva part, el Keio masculí continua segon a la Lliga després d'imposar-se a Canllong a l'Etxell de Canari per 13-8, un triomf sense patiment però també sense massa lluïment de l'equip de Quim Colet en una setmana on el tècnic havia donat prèviament 3 dies lliures després de l'esforç de la Copa del Rei. Tot plegat a les portes del Keio Primorats d'aquest dijous a 8:15, l'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina, que també es podrà seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. Menys d'un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí, abraçada del Toni González a les vies de so, us deixem amb els companys d'informatius, amb el Notícies Migdia, amb la Núria García al capdavant, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.